Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'inici de l'etapa escolar acostuma a ser un mal de cap per a les famílies que durant setmanes viuen en un neguit constant per saber si entren o no a l'escola desitjada. En ple període de matriculacions, 8 famílies de Sant Julià s'han quedat fora de l'escola del barri amb el mateix nom i hauran d'apuntar els seus fills a centres propers. Tot plegat després que el Departament d'Ensenyament hagi rebutjat la proposta d'aquests pares per crear una segona línia de P3 a l'escola Sant Julià, on volien portar-los. Fernando García és director adjunt dels serveis territorials.
Nosaltres vam analitzar els números i ja no vam arribar a considerar que crear una segona línia a l'escola Sant Julià, perquè ja teníem resposta en totes les escoles de la zona. Entenem que, mentre puguem donar resposta en totes les escoles de la zona, no hi ha la necessitat de crear una nova línia. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres no hem valorat més enllà d'aquesta situació que tenim.
Les famílies afectades no es resignen i han fet pública la seva problemàtica perquè Ensenyament reconsideri la seva postura. Afirmen que podrien haver 2 grups amb 15 alumnes, una xifra reduïda que afavoriria l'aprenentatge dels nens i la feina dels mestres. Us ampliem aquesta informació d'aquí a uns minuts. Abans, us resumim altres notícies destacades d'aquest dilluns.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Pacte per la Reindustrialització del Vallès acorda un paquet de mesures per impulsar el sector. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, detalla algunes d'aquestes accions.
Un paquet de mesures que van des de la millora dels polígons d'activitats econòmiques, els polígons industrials, mesures que tenen a veure amb la fiscalitat que s'aplica a les empreses, per tal de poder-lo homogenitzar, per tal de facilitar i atreure inversió industrial a la nostra comarca. També el fet absolutament indispensable en aquests moments de despertar noves vocacions industrials entre els més joves.
Es calcula que a la comarca hi ha gairebé 4.400 indústries que donen feina a més de 76.000 treballadors.
La desena edició de l'AMBA se tanca en plena forma.
El festival ha reunit unes 2.000 persones entre divendres i dissabte i els organitzadors no poden estar-ne més satisfets. El director Arnau Solsona afirma que volen mantenir l'esperit de petit format que ha estat fins ara l'AMBA.
Tenir una mica la proporcionalitat correcta d'un esdeveniment pensat per 1.000 persones o si es repetís, o inclús amb més gent, a mil i algo, el que sigui. Necessites tenir barres suficients, punts d'etiquet suficients, lavabos suficients, cosetes sempre n'hi ha, però la valoració excel·lent.
El certamen ha recuperat enguany l'escenari original, la bassa, que podia tornar a repetir edició l'any que ve.
Josu Ofcoidi a punt de signar la renovació amb el Sabadell.
El bassa sumarà així altres noms, com el de l'atacant Felipe Sanchón, que la setmana passada va rubricar la seva continuïtat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió del temps ens l'acosta el Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Començàvem aquesta jornada amb molts núvols arreu del país. Doncs bé, ràpidament s'han obert grans clarianes i, de fet, s'imposa el cel serè o poc ennuvolat a tota la meitat sud de Catalunya. El que és a la meitat nord creixen nuvolades i especialment són espesses al Pirineu, Prepirineu, Quadrant Nord-est, on ja estan descarregant ruixats, xàfecs, també alguna tempesta localment de certa intensitat. De fet, serà aquest el pronòstic, doncs moltes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, Quadrant Nord-est, que de manera dispersa descarregaran aquests ruixats. De nou, xàfecs, tempesta local amb calamarsa o pedra petita, i atenció, és possible que siguin d'intensitat forta, per això en aquest sentit volem dir hem activat un avís per intensitat de precipitació forta a les comarques de Girona. Al final de la tarda, durant la tarda, també arribarà alguna tímida precipitació a la zona de les Terres de l'Ebre, i a la resta de Catalunya, doncs, pocs núvols en conjunt. De cara a demà se'n tornem-hi, més sol al matí, de nou nuvolades i ruixats de tarda al nord i al nord-est. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona el transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha complicacions importants, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la. Ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia i també tranquil·litat absoluta al llarg de la xarxa viària catalana. Segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, no hi ha cap incidència a les carreteres catalanes on se circula amb fluïdesa. Entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15. L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Sant Julià i la direcció del centre reclamen la creació d'una segona línia de P3 de cara al curs que ve. Pares i centre educatiu fan aquesta demanda després que 8 famílies hagin quedat excloses d'aquest equipament de la zona nord durant les preinscripcions per falta de places. Des de Serveis Territorials d'Ensenyament, per la seva banda, ja avancen que no s'han plantejat aquesta opció.
L'AMPA té en marxa una campanya reivindicativa per garantir que les 8 famílies excloses per falta de places poden escolaritzar els seus fills a l'Escola Sant Julià, un centre que havien escollit per proximitat i per projecte pedagògic. Maria Cristina Pozo, membre de l'AMPA, defensa que és necessari no obligar aquestes famílies a escolaritzar els fills a un altre barri.
Si estem amb això, estem al nostre barri, orgullosos de ser de les districte 3, som norte, saps? Tot allò. I ara que volem que l'escola pública del barri, de sempre, que els pares que s'han quedat fora, ells han anat a aquesta escola. Doncs ara resulta que no hi ha prou gent a l'escola i llavors doncs una línia i ja està. I es queden 8 famílies del barri de tota la vida fora de l'escola. Llavors el que volem és això, una segona línia.
Des de la direcció de l'Escola de Sant Julià també estan tirant endavant accions administratives per reclamar aquesta segona línia. L'última petició que els queda per presentar la faran aquesta mateixa setmana. La directora Àngels Martínez insisteix que beneficiaria el centre i els alumnes disposar d'aquest nou grup.
Ferrar la farem, vull dir, perquè trobem que és una cosa molt positiva, encara que es quedessin a 15-15. Vull dir, no és igual treballar 15-15 que treballar en 22, per una banda, i per una altra. L'any anterior tenim el P4, està a 27, i no és igual treballar d'una manera que d'una altra. Quants més nanos tinguem, doncs millor, evidentment. I no pretenem, evidentment, que cap escola sigui perjudicada. No. Vull dir que sí, perquè nosaltres ens obrim dues línies, on d'estar com una altra escola, està claríssim, que no seria el nostre pensament.
Des de Serveis Territorials d'Ensenyament, però, ja apunten que no s'han plantejat la possibilitat de crear aquesta segona línia de P3. El seu director adjunt, Fernando García, assegura que la resta de centres de la zona nord tenen prou places per absorbir aquests alumnes.
Un cop analitzades les dades de demanda, de preinscripció, entenem que l'oferta que fem a la zona s'ajusta a la demanda que hi ha hagut. És cert que l'Escola Sant Julià ha tingut un petit increment de demandes en relació amb el curs passat i que sí que és veritat que té unes 8 preinscripcions per sobre de les places que ofertava, però a la zona tenim espai suficient a les altres escoles per donar resposta a aquestes famílies.
Amb tot, des de Serveis Territorials assenyalen que les 8 famílies s'hauran de repartir per les diferents escoles de la zona nord de la ciutat que tenen una ràtio mitjana de 22 alumnes per aula.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La indústria ocupa en aquests moments més de 76.000 vallesans, una mostra que el sector és un veritable motor per a l'economia de la comarca i també del país. Aprofitant l'inici de la recuperació econòmica, administracions i agents econòmics i socials del Vallès volen donar un nou impuls a la indústria per tal que pugui continuar creixent. Per això una quarantena d'entitats han acordat un paquet que inclou una vintena de mesures per fer-ho possible. Ho han fet en el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
La millora de 140 polígons, desplegar la indústria 4.0 o impulsar una fiscalitat única en tots els municipis vallesans són algunes de les accions que inclou. El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez, apunta per què és important donar suport a aquest sector productiu.
Que volem que el Vallès Occidental continuï sent industrial, doncs perquè al final la indústria acaba aportant una riquesa en el territori que difícilment cap altre sector econòmic doncs el pugui aportar. I per tant, poder arribar a un gran acord, que aquest gran acord doncs es pugui visualitzar doncs ahir en el Consell Comarcal, doncs és un motiu molt important per estar contents, per estar satisfets i ens dona impuls per poder continuar. continuar treballant en la mateixa línia.
No obstant això, la indústria encara té algunes assignatures pendents, com ara dotar-se de personal qualificat. Jiménez creu que és necessari que els centres productius i els de formació es posin d'acord per acabar amb aquest buit.
Més notícies. Ciutadans reclama que es faciliti la instal·lació de pantalles gegants en espai públics per seguir el Mundial de Futbol. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. La formació taronja considera que cal facilitar a les entitats el seguiment de les retransmissions del Mundial de Futbol de Rússia. Segons el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, José Luis Fernández, aquest tipus d'esdeveniments esportius, que tindrà lloc entre el 14 de juny i el 15 de juliol, és el més vist del món, retransmès en 210 països. Per tot plegat, creu que s'ha d'agilitzar els tràmits per demanar els permisos d'instal·lació de les pantalles gegants en places o carrers de la ciutat.
El delegat del Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya a l'Ajuntament, Xavier Bartrolí, presenta una denúncia per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors.
Bartrolí justifica la querella admesa a tràmit pel jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell perquè se li està amagant informació i creu que això pot perjudicar de manera indirecta la plantilla de la policia municipal. El delegat sindical com a perjudicat i l'intendent major de la policia municipal, Joan Antoni Quesada, com a investigat, acudiran a declarar el pròxim 27 de juny.
Doncs davant d'aquesta denúncia, l'Ajuntament ha lamentat que s'estiguin judicialitzant els conflictes existents amb el sindicat policial sense recórrer al diàleg.
Des de l'administració local també asseguren que es protegeix i garanteix el dret a la llibertat sindical de totes les persones representants dels treballadors. En aquest sentit, a través d'un comunicat, l'equip de govern també ha mostrat el seu suport i confiança a l'intendent major.
I un ciclista de 39 anys resulta ferit molt greu en un accident al carrer Algarsuari Pasqual.
Els fets van tenir lloc ahir a la tarda, quan per causes desconegudes el ciclista, que circulava per la vorera, va caure i va quedar inconscient. L'home va ser traslladat al Taulí.
I l'Envasa tanca la desena edició amb les millors xifres de públic.
No hi ha una sola manera d'estar amb tu. No hi ha...
En total, unes 2.000 persones han passat pel certamen musical que ha ocupat la bassa de Sant Oleguer aquest cap de setmana. La desena edició ha tornat a l'espai original amb un cartell de luxe que incloia noms consagrats com Mishima o el petit de Calaril, però també apostes com el duet Muevelo Reina.
L'Envasa ha reunit 26 concerts de música en viu en 3 escenaris. La música electrònica ha tingut també un espai propi i s'ha potenciat la proposta del petit Envasa amb concerts com Ramon Roma i Guillem Albà i la Marabunta, pensada sobretot pel públic més petit. Els organitzadors valoren que la nova ubicació ha ajudat que el públic passés més hores dins del recinte, com explica Arnau Solsona, director del festival.
Poder venir a la bassa, ja estàs una mica més apartat del centre dels jardinets de Can Marcet, això suposa doncs, que tinguis un interès especial, o sigui que no siguis un passavolant, perquè realment sí que hi ha gent que ve a passejar al Ripoll, però no hem tingut aquest tipus de turista, sinó que la gent ja sabia que venia a la bassa, venia a escoltar música, i un cop dins hi havia moltes hores de programació, i com que l'espai que està una mica apartat del centre ofereix de tot, doncs la gent s'hi ha passat més hores. I això sí que ho hem notat, que sempre hi ha hagut un gran gruix de gent ocupant l'espai del festival.
L'afluència de públic va fer que dissabte es pengés el cartell de No queden entrades. Tot i aquestes xifres, el festival no espera créixer desmesuradament i s'apunta a una millor col·laboració amb administracions públiques per futures edicions.
I en clau cultural us expliquem que el Teatre Amateur de Sabadell tanca la temporada millorant les xifres dels últims anys. Sabadell Teatre Associació valora positivament les xifres d'ocupació de totes les sales i considera que l'afluència d'espectadors s'està recuperant després del sotrac econòmic de la crisi.
Les quatre entitats que formen l'estat, la Joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Teatre del Sol i el Teatre del Ciervo, creuen que s'està recuperant el públic i que Sabadell té una bona oferta, però que encara queden coses per fer. Jordi Cascales, president del grup de teatre del Centre Sant Vicenç, apunta a alguns canvis en l'àmbit de la comunicació.
Potser ens falta, jo que sé, inserir una miqueta doncs, tota aquesta informació doncs, de cara als barris, perquè nosaltres ja, tampoc no ens hem d'enganyar, ens movem en un cercle on tots ens coneixem i tenim ja un públic, i llavors potser ens hauríem d'expandir cap als barris i donar tota aquesta informació, escoles, no sé, potser doncs, que l'Ajuntament doncs, també en aquest sentit doncs, també ens ajudés una miqueta.
Els responsables de les entitats també apunten que caldria comunicar millor l'oferta a la comarca per atraure espectadors que normalment miren la cartellera de Barcelona. Tot i això, critiquen que hi ha una falta de sales i espais, com explica Salvador Peig, director de la Joventut de la Faràndula.
A Sabadell ha crescut molt la voràgine de fer teatre de grups amateurs, no només altres quatre, tot el que hi pot haver-hi, i l'Estruc com a centre de formació s'ha quedat petit. I a part hi sumem que, independentment de les entitats que puguin tenir una sala pròpia, a nivell global hi ha una manca d'espais i temps per programar teatre al cap de l'any. Jo no només parlo per mi, sinó per altres companyies que em consta, que m'han comentat, costa programar teatre amateur a Sabadell per falta d'espais i temps.
Les entitats aposten per seguir la temporada que ve amb les seves propostes. L'any que ve hi haurà més teatre musical a la Creu Alta o a la Faràndula i també al Teatre del Sol amb una segona temporada de Josep i l'increïble abric multicolor. Des del Ciervo, en canvi, seguiran apostant pel teatre de petit format i de text, així com també per les actuacions al carrer durant Medievàlia o les festes majors.
Moment ara de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. L'Audiència Nacional condemna 18 dels 20 acusats de la trama Gürtel a València.
El tribunal acredita que el PP liderat per Francisco Camps va finançar il·legalment campanyes electorals amb diners de la trama Gürtel. Per això, condemna Álvaro Pérez el Bigotes a 6 anys i 9 mesos de presó, l'empresari Francisco Correa a 5 anys i 3 mesos, Pablo Crespo a 5 anys i l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa a 4 anys. Per contra, queda absolt l'expresident valencià Vicente Rambla i els 9 empresaris que van reconèixer els fets hauran de pagar diferents multes.
El Congrés Extraordinari per substituir Mariano Rajoy com a president del Partit Popular es farà els dies 20 i 21 de juliol.
Això ha anunciat el mateix Rajoy aquest migdia davant de la Junta Directiva Estatal del Partit, on ha insistit que no assenyalarà ningú a que li prengui el seu relleu. Entre els noms que sonen per substituir Rajoy hi ha Soraya Sáenz de Santa Maria, María Dolores de Cospedal i Alberto Núñez Feijóo. En aquest mateix congrés també s'escollirà la nova direcció dels populars.
Oriol Junqueras demana a Pedro Sánchez que respecti la representació democràtica dels catalans.
El líder d'Esquerra Republicana ho ha dit en una entrevista per escrit a Catalunya Ràdio des d'Estremera. També ha assegurat que el president del govern espanyol pot arriscar-se o quedar-se en un postureig progressista, ha dit. Tot dependrà de si fa canvis superficials o va un pas més enllà. Pel que fa a les imatges d'ell, Joaquim Forn i Raül Romeva a la presó, assegura que es van publicar sense el seu consentiment. Assegura que és una intromissió a les seves vides privades, malgrat no considerar-les degradants.
I precisament sobre aquestes imatges, un jutge n'ha ordenat la seva retirada.
El titular del jutjat d'instrucció número 4, d'Arganda del Rei, ha acceptat la petició de la defensa en considerar que aquest vídeo, publicat al diari Ara, és una intromissió il·legal als drets dels demandants. Pel que fa a l'autor de les imatges, fonts judicials asseguren que es tracta d'un pres fugat durant un permís de cap de setmana sobre el qual hi ha un ordre de detenció.
I acabem. El responsable de l'àrea econòmica i jurídica de Convergència Democràtica, Francesc Xavier Sánchez, ha assegurat a l'Audiència Nacional que no gestionava les donacions del partit.
Sánchez ha declarat davant del jutge José de la Mata pel cas del 3% i ha assegurat que les donacions al partit no eren la seva responsabilitat, sinó la del tresorer Andreu Viloca, també investigat en aquesta causa. El judici ha començat avui amb 20, fins als 23 investigats que declararan fins al 22 de juny.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Si t'agrada la música, si t'agrada la ràdio, Sabadell Ràdio Lab t'està buscant a tu. Descobreix Kids FM, els tallers de ràdio musical per a nenes i nens. Escull la teva música, agafa el micro i ensenya'ns a tots què ets capaç de dir. L'última setmana de juny t'esperem a Kids FM, el taller de ràdio musical per a nens i nenes que ofereix Sabadell Ràdio Lab. Més info al web de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Josu Ofcoidi signarà en breu la seva renovació amb el Sabadell. El basc segueix les passes de Felipe Sancho i és a punt de rubricar la seva continuïtat, com ha confessat a Ràdio Sabadell.
Ya hace unas semanas ya me dijeron para renovar y yo, pues, aunque haya tenido alguna oferta más y tal, no estoy muy a gusto aquí y entonces no va a haber ningún problema para que lleguemos a un acuerdo.
Adrián Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
En concret, Josu tenia ofertes del grup del Nord, però malgrat tot ha decidit continuar al centre d'esports.
Sí, diu sentir-se molt còmode aquí, tot i ser fora de casa, i d'aquesta forma es garanteix la continuïtat d'una de les peces amb les quals més ha comptat aquesta temporada, Toni Saligrat. El de la Sarté diu que l'última campanya mentalment ha estat dura i que necessitava uns dies a casa, però ara, amb les piles ja carregades, ja pensa en millorar l'últim any.
La il·lusió està ahí, sobretot... Siempre al comienzo hay muchísima ilusión de los fichajes, de las renovaciones, de todo. Entonces yo creo que todos vamos a estar en la pretemporada ilusionados por hacer un buen año y sobre todo empezar bien.
Josu també ha comentat que un cop adaptat, sense la incertesa del que es trobarà, el seu rendiment i el de l'equip en general aniran a més. S'espera que en les pròximes hores, tant la seva renovació com la de Felipe Sancho i Òscar Rubió quedin signades, amb la qual cosa més de la meitat de la pròxima plantilla ja quedarà definida.
I Catalunya Adri s'ha quedat sense representants del play-off d'ascens a segona B. Ahir van quedar eliminats el Terrassa i el Sant Andreu, comiats, això sí, amb sensacions ben diferents.
L'equip de Cristian García va veure com el Compostela li remuntava el 2-0 de l'anada amb un 3-0 a Sant Làzaro, deixant un any més el conjunt agarenc a tercera divisió. Per contra, el Narcís Sala hi va haver polèmica, empat a 1 entre el Sant Andreu i el Castellón, amb una jugada al minut 44 que va marcar el partit. Penal per una falta fora de l'àrea i, a més, expulsió del central Carroza. Al final, a més, hi van haver incidents entre ultras dels dos equips.
I sigui com sigui, el grup 3 de segona B de la pròxima temporada pren cada cop més forma.
Sí, perquè les eliminatòries d'ascens a la segona B, els dos del grup es creuen entre ells, Elche, Villarreal B, amb la qual cosa un pujarà i l'altre continuarà sent rival del Sabadell. Ara mateix hi han confirmats 8 equips catalans, 2 aragonesos, un balear i també 5 de valencians. Sumen 16 en total. Encara hi ha 5 equips més d'aquestes demarcacions que podrien pujar. Egea, Ibiza, Atlético Levante, Orihuela i Castellón, que avui coneixeran els rivals a la final del play-off. Depenent de quants pugin, es podria completar el grup igual que el d'aquesta campanya o bé haurien de sumar-se rivals d'altres comunitats, com ara La Rioja o Navarra, tenen dos equips cadascun, o fins i tot les Illes Canàries, on ara mateix només hi és a Las Palmas Atlético, però podria afegir-s'hi al San Fernando.
I la nova Creu Alta va acollir dissabte el primer partit entre youtubers de l'estat. Més de 3.300 persones van animar des de les graderies en el duel entre la Élite i la Crazy Crew, tot i que la dada més espectacular és la de persones que van veure el partit online a través de YouTube. Van ser, Adri, més de 130.000 espectadors.
Per aquest motiu, Félix Capellas, el director de PrimeTubers, empresa d'Esteve Calzada i un dels organitzadors de l'acte, s'ha mostrat content amb la resposta obtinguda.
Molt satisfets perquè és el primer partit que s'espanya amb youtubers i públic i hem tingut una assistència molt bona aquí en públic real, amb més de 3.000 persones i per xarxes està funcionant molt bé. El directe de la primera part ha assolit els 100.000 persones en directe i ara està acumulant ja més de 400.000 visites.
Esporcito va ser l'estrella del partit fent els 4 gols que hi van haver. La Élite, per tant, va guanyar per 4-0. Així valoraven el duel els youtubers Robert i Jordi, els capitans dels dos equips.
Se agradece bastante el que ha venido y el que está desde casa apoyándonos. Haciendo vídeos. No somos futbolistas, hacemos vídeos y ahí nos entrenamos.
Hombre, la revancha se la pediremos, obviamente. Pica y un poco, como obviamente es un partido, ¿no? Hay que haber un poquito de pique, si no, no tiene sentido. Pero pique sano, nos llevamos todos muy bien, son muy buenos tíos y esto es que no me arrepiento ni lo más mínimo.
L'anomenat partidazo de Manems era el primer partit entre youtubers del país. Vist l'èxit de públic que hi ha hagut, els organitzadors estudien ara tornar a fer una iniciativa d'aquest tipus.
El Sabadell Nord jugarà contra el Young Talent Badalona Sud als quarts de final de la Copa Catalunya Amateur i l'equip de Can Uriac va eliminar el Vall d'Oreix, rival d'inferior categoria.
Ho va fer, a més, amb golejada inclosa, 1-4 a Vallvidrera, en un partit que els arlequinats van encarrilar abans del descans amb un 0-2, tot i les baixes que arrossegava Quico Díaz. El tècnic valora que els seus jugadors sortissin amb una marxa de més respecte a l'eliminatòria anterior davant del Juan 23.
Partido muy diferente al de la semana pasada. El equipo ha salido al campo mucho más metido, mucho más intenso, con las ideas claras desde el inicio, y el equipo, la verdad, que nos hemos puesto 0-2 antes del descanso y con una superioridad muy, muy, muy grande con respecto a ellos.
Aquesta serà l'última eliminatòria que jugarà abans de les vacances. Després d'aquest duel, diumenge a 8:15 del vespre, la plantilla entrenada per Quico Díaz descansarà unes setmanes abans d'iniciar la pretemporada. En cas de passar les semifinals i la possible final, es jugarien a principis de la pròxima campanya.
I Sabadell no tindrà, malauradament, cap representant a la final a 4 de la Copa Catalana d'handbol. D'una banda, el Creu Alta Sabadell handbol s'ha quedat a només un pas de repetir la gesta de l'any passat. Dissabte, als quarts de final, el Sant Esteve Sarrovires va tombar els arlequins 27-35. L'eliminació va quedar eclipsada, a més, per l'anunci de la marxa d'Irradamont, que va ser ovacionat per companys i rivals.
Pel que fa al partit, a base de ràpides contres, els arlequinats van aguantar gairebé mitja hora, però un parcial de 0-5 a les acaballes del primer temps va ensorrar les seves opcions. Després va venir, com dius, el comiat de Damont, que no segueix per decisió de l'entitat. El tècnic no ho comparteix.
Les coses passen, molts cops no saps el per què, quan fas temporades com penso que com les que s'han fet, però bueno, jo penso que amb el cap ben alt i el treball s'està veient.
El jugador entrenador dels sabadellencs ha estat 3 temporades al capdavant de l'equip, assolint l'ascens el primer any i la permanència plàcida els altres 2, fins i tot mirant la part alta de la Lliga. Per això diu que no és un comiat dolorós perquè marxa amb el cap ben alt.
No, mal no es fa. Mal fa quan marxes amb el cap baix i la feina mal feta. Llavors es diu això que marxes per la porta de darrere. Jo en aquest cas marxo amb el cap ben alt, però per sobre, molt bé, perquè realment penso que el club ha complert. Jo he complert cada any els objectius.
De fet, Damont ha demanat a la directiva arlequinada no tirar per terra la feina feta els últims anys. De cara al futur, el fins ara entrenador-jugador del Creu Alta Sabadell té propostes per entrenar a Primera Catalana, a Primera Nacional o per seguir jugant, cosa que tampoc descarta.
I l'Oar, de la seva banda, va perdre 27-30 contra el Sant Cugat. El fet d'anar contracorrent tot el partit va ser una llosa per als vertiblancs, que es queden així a les portes de la final a 4.
El partit va tenir dues fases ben diferenciades, una primera del Sant Cugat en la qual els visitants es van escapar de 6 gols, tot i haver de conformar-se amb la derrota final durant la segona meitat. L'Oar va fregar la remuntada, com explica el seu entrenador, Miquel Benítez.
Es jugar remolc és difícil. La segona part es va fer una segona part molt digna, es va treballar molt bé, es va lluitar molt bé, es va estar a punt de remuntar, però bueno, potser ens va mancar una miqueta de forces degut a l'esforç de remuntar 6 gols.
Malgrat l'eliminació, Benítez parla d'una temporada notable a la qual els graciencs han trencat diferents barreres. El tècnic es queda amb el creixement experimentat per una plantilla que tot just té una mitjana d'edat de 21 anys. Això sí, no amaga el regust agradols per no haver pogut arribar més lluny a la Copa.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Sabadell finalitzarà la instal·lació de les anomenades Llambordes Stolpersteine el pròxim mes de gener.
La contraportada.
Se'n col·locaran un total de 36 per recordar els sabadellencs que van morir als camps d'extermini nazis. Aquest cap de setmana, però, se n'han posat dues més en record a les germanes Emília i Angelina Masachs, assassinades per les tropes nazis l'any 1944 a França.
Les dues plaques, dissenyades per l'artista Günter Demnig, estan situades a la carretera de Barcelona, gairebé a tocar de la plaça de la Creu de Barberà, l'últim punt de Sabadell on van viure els pares i els germans de les dues nenes. La directora general de Memòria Democràtica de Catalunya, l'exregidora Carme Garcia, demana perdó per haver trigat tant de temps en recordar aquestes víctimes.
Penso que és el mínim que podem fer. Més enllà és igual de qui té la responsabilitat o no, en aquests moments, lògicament, que la Generalitat demani perdó institucionalment parlant, és un perdó justament això, de com a institució. Per què? Perquè en algun moment s'ha de fer, no s'ha fet durant tots aquests anys. Jo he parlat en nom, evidentment, del Govern de la Generalitat, en nom, doncs, de la consellera Esther Capella. La nostra voluntat és de que no sigui, que no triguem més a fer les assignatures pendents, en complir les assignatures pendents.
Les llambordes en recorda a Emília i a Angelina Masacs, que van morir durant la massacre d'Oradour-sur-la-Glans, se sumen a les 23 que ja van instal·lar a principis d'any en diferents punts de la ciutat per recordar les víctimes de l'Holocaust.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Si voleu continuar informats, ho podeu fer a través del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.